La transició i la lluita antifranquista a la Conca de Barberà.
La creació de comissions obreres a Montblanc, amb fragments d'entrevistes de Juan Molina, Josep Gómez, Andreu Maiaio, Ramon Esteve i Manel Martínez.
Un programa de la veu jove de la Conca, amb l'ajut del Ministeri de la Presidència del Govern d'Espanya.
Quisiera cantar, ser flor de mi pueblo. Quisiera cantar, ser flor de mi pueblo. Que me paciera una vaca de mi pueblo, que me llevara en la oreja un labriego de mi pueblo, que me escuchara la luna de mi pueblo, que me escuchara la luna de mi pueblo. Quisiera cantar, ser flor de mi pueblo. Quisiera cantar, ser flor de mi pueblo. Que me mojaran los mares de mi pueblo, que me mojaran los ríos de mi pueblo, que me cortara una niña de mi pueblo, que me enterrara la tierra del corazón de mi pueblo. Porque ya ves, estoy solo sin mi pueblo, aunque no estoy sin mi pueblo. Quisiera cantar, ser flor de mi pueblo. Quisiera cantar, ser flor de mi pueblo.
Juan Molina.
Pues prácticamente yo empecé con 17 años a trabajar en la empresa Matías Sabido Torres, hoy que se llama Estilus, que por mala suerte pues hace poquito que ha cerrado las puertas por el tema de la crisis que estamos sufriendo. Y con 17 años empecé a trabajar aquí, sobre el año 73. Ya en el 74 hubo allí la primera movida en Estilus, lo que era Matías Sabido Torres, porque el tema de los convenios no es como hoy, que no se cumplían. Llevábamos, así de memoria te lo puedo comentar, casi 2 años que no se subían los sueldos, y quizás fue la primera comisión obrera, que como se montaban entonces, había una comisión para ayudar al delegado sindical, enlace sindical o jurado de empresa, que tuvo repercusión incluso en la radio pirenaica, en Radio España Independiente, que ya salía una noticia que obreros de Montblanc, de la empresa Matías Sabido, exigieron a la empresa que cumpliera con los convenios colectivos del momento. O sea que estamos, supongo que era a finales del 73, primero del 74, un semiclandestino. Después aquello, como pasaba en comisiones, pues quedaba el jurado de empresa, el comité de empresa, se solucionaba el tema y aquí quedaba el asunto. Y el primer contacto que tuve fue con una persona que hemos estado grabando ahora en la calle Mayor, en el 124, que vivía allí, y donde pusimos el primer local ya legal de comisiones, que se llamaba, que ya no está entre nosotros, Pedro Saura. Era una persona que a mí me enseñó a negociar, me enseñó a lo que era el sindicato, y que yo precisamente cuando entré a trabajar allí pues era la que tenía más contacto, ¿no? Él ya era jurado de empresa del sindicato vertical, y de aquí empezamos a concluir todo el tema de Comisiones Obreras de la Conca, y es donde se empezó a formar el sindicato.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles. Bien entendu.
Ramon Esteve.
Mira, jo vaig començar en entrar al món laboral amb 16 anys i vaig començar el que ara és la papelera de Navarra, la Caden, però a la construcció, amb l'empresa Huarte. I allí, doncs, a veure, jo personalment doncs, ja estava poc vinculat a Montblanc, perquè aquí vaig fer el primer de batxiller a la Mercè, però després vaig estar 3 anys a la Universitat Laboral a Cheste, a València, i un any a la Laboral de Tarragona. Llavors la relació que tenia amb gent d'aquí de Montblanc era els que coneixia des de la Mercè, però era relativa, no? I quan vaig començar a treballar aquí a la papelera, doncs, jo tenia les meves inquietuds personals, però no tenia cap col·lectiu que estigués vinculat, no? I recordo que treballant aquí em vaig fer una samarreta que me la vaig pintar amb tinta xina, amb el Che Guevara, i aquí a la papelera hi havia molts de Navarra que estaven vinculats a les plataformes obreres de Peredal de Pamplona. I bueno, va ser quan vaig començar a tindre els primers contactes i tal, i un dia que va vindre el Pep Andreu, que avui és alcalde, i al veure'm amb la samarreta em va dir: tu portes això per xuleria o perquè ho sents, no? Dic: home, jo ho sento, el que passa que això, doncs aquí a Montblanc som una colla i tal. I a partir d'allí doncs, va ser quan vam començar a vincular-se. Hi havia un fort moviment amb el tema de les joventuts comunistes i jo treballava, doncs, vaig treballar allà a la papelera fins que, 17 anys i pico, vaig demanar feina a la Simo i va ser quan vaig començar a treballar al gener, si no recordo malament, el 26 de gener de l'any 70, de l'any 76 vaig entrar a la Simo. I doncs, bueno, allí estàvem treballant allà i de fet, la CIMO era una de les empreses que va vindre de Sant Vicenç dels Horts, allà era l'empresa Ames, i llavors en aquell moment, a veure, hi havia al Baix Llobregat hi havia una forta conflictivitat obrera, els sindicats estaven organitzats, tot funcionava, i moltes empreses el que feien era muntar una empresa filial o anaven desmuntant l'empresa del Baix Llobregat i anar muntant-les doncs, cap als pobles, com en aquest cas va ser aquí a Montblanc, la Simo i altres empreses.
Josep Gómez.
Quan sabem que l'autopista tindrà sortida a Montblanc, aleshores jo encarrego un breu estudi, que el tinc aquí, econòmic i social de Montblanc i la comarca, on es demostra que Montblanc i Conca tenen capacitat en aquell moment de nodrir en 1.000 llocs de treball les fàbriques que s'instal·lessin. No? Amb els planells de l'autopista, jo començo a visitar els directors generals dels bancs. Era un moment en què hi havia problemes en el Baix Llobregat i problemes de moltes empreses, no eren moments bons per a la indústria, i bueno, l'oferiment als directors dels bancs era sempre el mateix, molt senzill, no? Si vostès saben d'alguna indústria que vol traslladar-se fora de Barcelona o fora de la conurbació de Barcelona o del Baix Llobregat, ens ho diuen perquè el nostre ajuntament està disposat a oferir terreny i unes condicions especials de serveis, etc. No? Així va néixer el pla industrial. En un any vam poder connectar amb Frappeberg. Paperera de Navarra, que aleshores era la propietària de la fàbrica de cartró, la fàbrica, el pare de l'actual president del Foment del Treball Nacional, Rossell, que era un dels directors de Congost, de la fàbrica Congost de joguets, i el senyor Molins, la fàbrica que hi ha actualment aquí, no? A part d'una filatura que avui dia està dedicada a una altra activitat, a la carretera de Vilaverd, no? O sigui, aquesta acció d'oferiment i doncs va donar aquest resultat. Al final, l'oferiment de regalar terrenys i tot això que fèiem, doncs en el moment de la realitat, ells ho expliquen moltes vegades, és a dir, el senyor Gómez ens va venir a veure, ens va dir que us donaria tot i després ens ho va fer pagar tot, no? Tot menys una cosa que també era important, no? Que era un conveni d'impostos municipals de 1.000 pessetes l'any durant 10 anys. Perquè l'important en aquells moments per Montblanc no eren les taxes municipals de les indústries, sinó l'ocupació, que la gent es guanyés la vida, que tingués feina, etc. Montblanc i la gent de la comarca, no? Per tant, així va néixer el pla d'industrialització, o sigui, va ser buscat, desitjat i treballat. I treballat.
Montblanc seria el lloc on s'inicia Comissions Obreres i dintre de les Comissions Obreres seria aquí a la fàbrica on tu treballaves?
Sí, l'empresa esta pues era una de las empresas punteras entonces, el Montblanc eran 110 personas trabajando aquí, era de lo más puntero que había el Montblanc, y donde había un movimiento pues ya sindical, ya aprovechando el tema de los convenios colectivos ya se negociaba por el sindicato vertical. Y es donde pues había un sentimiento más industrial, ¿no? No es que prácticamente de las 100 personas que trabajábamos allí, todos vivíamos de la empresa. No es que tuviéramos gente que trabajaba allí, hacía un turno y luego tenía un poquito en el campo, como ocurría en otra industria aquí en Montblanc en aquella época, sino que allí pues vivíamos todos de lo que se trabajaba en la empresa. No había otra cosa. Éramos quizás los punteros, lo que se podía comparar, salvando distancia, Frappe hoy, ¿no? La empresa puntera de la comarca de Montblanc, porque entonces cuando te entrabas en un movimiento así iba complementado todo, ¿no? Porque también para desprestigiar lo que es el sindicato en aquella época pues se decía que era la correa de transmisión del Partido Comunista de España o del PSUC aquí en Cataluña, y bueno, intentaban desprestigiar, y lo que daba era darle más prestigio, porque era la gente que luchaba entonces por la democracia, ¿no? En España y en Cataluña, la gente del PSUC. Y Comisión Obrera lo que se reforzó mucho fue que se dejó entrar a todo el mundo que quiso entrar. Aquí no se pedía carnet ni se pedía nada. Todo el que se quería afiliar, se afiliaba. En las primeras afiliaciones que hubo aquí, de los 100 trabajadores llegamos a estar nosotros aquí sobre 65 afiliados en esta empresa, a Comisiones. No había otro sindicato, estábamos Comisiones. Y llegamos a ver hasta 60 afiliados, que era muy muy complicado también de menear el tema, que no es como ahora que va todo por el banco, sino que se pagaban unos sellos a la hora de almorzar o 10 minutos antes de empezar a trabajar, tenías que pasar a pagar el sello, y no tengo, y sí, era otra forma de trabajar diferente, ¿no?
Manuel Martínez.
de jovenet ja, pues, devia tenir, quan se va morir el Sisquet, jo devia tenir 14 o 15 anys, doncs ja vaig entrar amb aquesta gent, llavors érem uns quants jovenets, i bueno, vam formar dintre doncs, del presó que vam afiliar el que eren les joventuts, no? Les joventuts comunistes de Catalunya, que en deien llavors, les joventuts del PSUC. I bueno, així doncs, vam passar els primers anys meus, diguem-ne, en política. Me'n recordo que, bueno, que ja mor el Franco, doncs aquella gent se van buscar un local allà al poble, tenien una casa llogada, que doncs, era la casa del poble, que dèiem, la casa del PSUC, i doncs allí teníem llibres i llavors ja vaig començar a llegir més la doctrina marxista-leninista, no? Inclús me'n recordo que pujava l'Andreu Maiaio d'aquí de Montblanc, pujava a Vimbodí alguns dissabtes a les tardes i això doncs, a explicar-nos coses i explicar-nos una miqueta la doctrina aquesta marxista-leninista. I així vaig estar uns quants anys. Llavors jo ja als 14 anys vaig començar també a treballar i el fet doncs, d'estar dins el món laboral també em va portar doncs, a afiliar-me a Comissions Obreres i com que érem els jovenets, doncs bueno, érem dos o tres de jovenets, ens tocava doncs, anar per les cases als que estaven afiliats a portar el Mundo Obrero, a portar la lluita i a portar els cupons que s'apagaven cada mes del sindicat, de comissions, portàvem el cupó amb la cartilla i bueno, recollíem els diners i bueno, fèiem una miqueta aquestes tasques, no?, per saber els més joves.
Es reconeix fill d'una pluja d'altres mons. Camina i mira el cel badant com si fos sec. És la claror de mitjanit que li obre els peus. Té una aura incerta de tristor. El comptador d'estrelles volta pels carrers. Coneix el nom dels més terribles déus nocturns. Quin rostre et té que quan el mires mai no el veus. Té el plany del firmament dels ulls. El comptador d'estrelles rega la ciutat.
L'aigua clara d'una xifra canosa.
El comptador d'estrelles rega la ciutat.
Amb un sol número que mai no hem
paral·lels i els meridians a capgirar. Mil telescopis ha trencat de tant mirar. Sent la buidor de tantes nits sense miralls. Quan les estrelles són absents. Però hi tornarà per sempre més a comptar estels. Entre les cases solitàries sense llum. Pateix la febre d'un desig definitiu. Que va del zero a l'infinit. Comptador d'estrelles rega la
Andreu Maiaio.
A Montblanc, com a, de fet, en altres pobles i en altres ciutats, és a dir, com a Sabadell, i, no, parlo de Sabadell per una realitat absolutament diferent, era més important quantitativament la Joventut Comunista que el PSUC. És una cosa curiosa, però aquí a Montblanc sempre quantitativament ha estat molt més important el que diríem la Joventut Comunista, és a dir, l'afiliació de gent molt jove, perquè estem parlant de gent molt jove aleshores, que no pas doncs, del PSUC, que en fi, també eren molt joves, però no tant com nosaltres, i que eren doncs, pocs en els moments de clandestinitat. Una altra cosa, a partir de la legalització el 77, seria una altra cosa. I bàsicament el creixement de la Joventut Comunista es fa doncs, al Col·legi de la Mercè, i per tant fins i tot arribaríem a aconseguir el que se'n deien col·lectius o cèl·lules separades per cursos, no global, i podíem afiliar, jo tinc un llistat de 40 persones, és a dir, doncs, afiliades, diríem, a finals del 76, començaments doncs, del 77, i després van començar a obrir el que es deien doncs, organitzacions a gent treballadora, joves treballadors, que ens interessava i molt, no cal dir-ho, però també molt joves, és a dir, com el Ramon Esteve, que en aquells moments doncs, estava treballant a la construcció doncs, de la fàbrica Cadem, i que va connectar a través d'uns navarresos que van vindre doncs, a posar en marxa aquesta fàbrica de Comissions Obreres, o Estilos, la fàbrica de cadires de Cal Sabidor, que va ser un dels altres focus, i per tant allà el Juan Molina o el Josep Rizos, és a dir, gent, parlant sempre de germans i germanes com la Rafaela Saura, la germana petita de la Pilar Saura, que era una de les dirigents del PSUC aquí a Montblanc, que també es va fer així. Per tant, doncs, jo calculo que en els moments més àlgids, que va ser quan nosaltres vam obrir, que vam ser els primers, un local d'una organització política, és a dir, que ho vam fer molt, molt abans que el PSUC i que altres organitzacions polítiques, a la primavera del 77, podíem parlar de militants o de gent afiliada o de gent que estava cotitzant doncs, uns diners de 50 persones.
El tema clandestino, jo estuve, si puedo decir que como mínimo un año o así estuvimos clandestinos, o año y pico. Yo sí que recuerdo que había entonces aquí el cabo Murillo, o sargento Murillo, que siempre me decía, Molina, te tengo controlado, ten cuidado. Sí que, porque era un pueblo pequeñito, conoces. Yo me recuerdo que el Mundo Obrero o la Lluita, que era el órgano del PSUC, yo vivía con mi abuelo, lo tenía debajo de la escalera, en un hueco que hice allí. Y por la noche pues salíamos a repartirlo, ¿no? Pues las empresas saltaban la valla y tiraba el Mundo Obrero o la Lluita. Y lo vivía, pero sin miedo, sin, no sé, sin complejo. Pues, era una cosa que yo creo que la gente de aquel momento no pensaba en otra cosa, no quería libertad, quería democracia, y te la jugaba siempre te la jugaba. Pues aquí el tema de comisiones, cuando ya fuimos legales, si no recuerdo, final del 75, 76, pues fue abrir el local que comentaba antes en la calle Mayor. En el 124 se abrió un local que era una sala muy maja, grande, con una oficina, y donde pues se atendía a la gente, de las cosas que se podían atender aquí, pues los que éramos, llevábamos el tema del sindicato, y si no, pues se pasaba a Tarragona. Yo recuerdo también en Tarragona, aquellos primeros días de legalización, que el bufete de abogados de comisiones, pues lo mismo cerraba a las 2 de la mañana, de las colas que se había, porque la gente tenía ansia de informarse, de saber sus derechos. Y llegabas allá a Tarragona a las 8 de la tarde y lo mismo subías a las 12 de la noche. Era aquella cosa de decir, bueno, ¿y qué? Después ya se ha ido viendo año a año, e incluso, si me permites ahora, pues la comodidad del sindicato, se ha acomodado a la situación. Pero en aquella época era duro, era muy duro. Iba a negociar convenios colectivos, pues yo del ramo de la madera, a Tortosa, y subía pues a la 1 de la mañana algunos días porque se complicaban las cosas, pero lo hacías con un espíritu y unas ganas de tirar para adelante, ¿no? De decir, venga, vamos a cambiar. Y yo creo que lo que hoy está pues también es gracias a gente que se movió en aquella época y dio todo lo que tenía para cambiar, ¿no? Y aquí estamos.
Juan Molina ens parla del Ramón Esteve.
Yo a este hombre lo conocí él trabajaba en la cadena, cuando se estaba montando la cadena aquí, en una vacatina de la empresa, que como te salía dos semanas de faena y iba a trabajar, pues yo estuve trabajando ahí. Ya trabajaba en Estilus, pero aquellas dos semanas tenía vacaciones, era en mes de febrero, y ¿dónde voy? Pues me fui a trabajar con una empresa de construcción dos semanas allí, y conocí allí al Esteve. Y ya allí hablamos del tema sindical y hablábamos yo del tema político. Él de allí cambió a la SIMO, y en aquel momento el jefe de personal o director, no, el director de SIMO, no diré el nombre porque bueno, ya se sentirá aludido, le era incómodo tener una persona allí que le dijera, bueno, esto es lo que toca, esto es lo que hay, esto es el convenio. Creo que los compañeros en aquel momento tampoco estuvieron a la altura de las circunstancias de defender a este hombre. También se hizo una asamblea en el sindicato vertical, un pelín más abajo de donde teníamos nosotros, estaba en la calle Mayor, delante de donde está hoy la escuela de música, es donde estaba el sindicato vertical. Se hicieron varias asambleas dentro de lo que se podía hacer en aquella época, porque estábamos entre, yo creo que estábamos entre clandestinidad, pero no estábamos legalizados, porque las reuniones las hicimos allí en el sindicato, no sé si aún estábamos legalizados, pero fue una de las injusticias más grandes que se han podido cometer aquí en Montblanc. Una injusticia muy grave, muy grave.
¿Qué puede ser? ¿Lo despidieron?
Lo despidieron por motivo político y sindical a este hombre de la empresa.
¿Y después?
Claro, después comentando que estamos en un pueblo pequeño que todos nos conocemos, pues este hombre no encontró trabajo en Montblanc, tuvo que irse fuera a trabajar. Después le ha ido bien y le va de maravilla. Pero yo creo que ese año, año y pico que este hombre pasó, no se lo deseo a nadie.
Ramon Esteve.
I llavors, doncs, bueno, estiguem allí, hi va haver una sèrie de problemes dintre de la fàbrica, hi va haver un problema de que un company de feina va tindre, es va enganxar amb una màquina, i a la nit vam anar pel tema del metge, llavors el del cap no existia, hi havia un metge que en teoria que tenien que atendre i no es va atendre, van haver d'anar fora. Bueno, a raó d'aquests problemes i de la sala que es feien les mescles de la pols i això, pues, bueno, feien falta uns extractors, que la pols d'això, i, bueno, i van fer una reunió, una assemblea, i jo, pues, a veure, encara no tenia els 18 anys que d'això, vaig portar, a veure, comptant la veu cantant, però allò que vas totalment amb el lliri a la mà de que bueno, amb la setmana aquesta hi havia el director de l'empresa, no? I el que vam demanar, pues, era de que a l'empresa, havent-hi turnos de nit, pues, que hi hagués com a mínim, un, si passava alguna cosa, que sapiguéssim que hi hagués un metge de guàrdia que realment se pogués atendre, i vam demanar uns extractors per la sala aquesta on se feien les mescles de la pols, no? Va, jo suposo que al veure que portaves una mica que portaves la veu de tot el tema aquest reivindicatiu, pues no et deixaves de ser una pedra a la sabata, no? I els divendres pagaven, liquidaven, a mi aquell divendres no em van pagar, jo que et sona estrany, i el dissabte em van cridar al despatx i, bueno, pues oferint-me una indemnització per plegar i que si no tenem despatxaven igual. Llavors, clar, i se te creia un munt de dubtes que dius, bueno, jo tampoc no podia acceptar un despido, que si no, a veure, jo recordo que posava bajo rendimiento laboral y negligencia en el trabajo, i algo que no era just, no? Això va ser el dissabte, jo no vaig firmar res, vaig dir que m'ho estudiaria, i bueno, arrel d'això, pues, clar, amb tot el moviment que estàvem llavors amb les joventuts comunistes, amb comissions obreres, que havia començat a fer esforta aquí a Montblanc, i d'això, doncs, mica d'això no es podia acceptar. I després, doncs, bueno, el procés va ser de que jo vaig tindre dos judicis, els dos els vaig guanyar, vull dir, jo he guanyat els dos judicis que vam tindre, però clar, l'empresa, vull dir, doncs pagant el que li corresponia per la indemnització i els mesos que vaig estar fora i tot això, doncs van fer el despido. I així va ser una miqueta tal com va anar. Vull dir, mira, tinc un gran record de la meva àvia, que ella, suposo per la seva edat i per la seva sabidoria dels anys, no? I em deia Ramon, amb raó o sense raó, el pobre a la presó. I, bueno, vull dir, sí, una mica va ser, no? Vull dir, aquesta és la primera experiència que t'emportes de dir, bueno, pues que, a veure, que tu guanyes els dos judicis que tens i te quedes al carrer, vull dir, que d'això. I, a veure, jo em vaig sentir molt recolzat i sóc molt franc, que no tinc més que agrair a moltíssima gent de les joventuts comunistes, del suc en aquell moment, i molta gent de Montblanc que a política totalment, però que, vull dir, a veure, van prendre consciència que era... Pues que no era just, vull dir, el fet d'aquest despedíssim per això, no? Utilitzat jo no em vaig sentir en cap moment, perquè la veritat és que els que estàvem dintre de la lluita i estàvem compromesos, i sincerament crec que hi estàvem de bon cor i de bona fe, i tots somiàvem amb que el sindicat funcionés, i tots somiàvem amb un món millor, i tots somiàvem amb el que somiàvem, i era una cosa pues, que era així. Que després se t'escapen les coses de les mans, doncs, home, és indiscutiblement, perquè l'opinió pública hi pren part, i la veritat és que et passen coses de que no saps d'on te venen, i després és dur. Vull dir, jo, en el cas meu, doncs, tenia la meva mare i la meva padrina, i llavors, clar, pel poble comencen a córrer rumors de coses raríssimes que eren inimaginables, no? Vull dir, la meva mare, a la millor, entrava en una botiga, com que estàvem parlant del tema, perquè hi va haver un gran rebombori amb tot això, clar, a la millor deixaven de parlar, no? Vull dir, després, gent, amistat, que et deia, no, la meva mare, no t'ho prenguis malament, però tal persona, la dona d'un encarregat d'aquí de la CIMO, que no sé què, bueno, hosti, tan enteres, que ha fet córrer. Nosaltres vivíem a l'illa, vam baixar a viure aquí a Montblanc, amb totes les dificultats de comprar el pis i pagar-lo com vam poder, com la majoria de la gent, i sobretot treballadora. I, bueno, històries que t'havien arribat a dir de que si sabia de font certa perquè el seu pare era militar, que el pis te l'havia comprat la ETA, no? Vull dir, històries d'aquestes que deies, hòstia, clar, però, bueno, vull dir, no en fas cas, però pensant en casa teva et dolen, no? Vull dir, et dol, vull dir, la realitat és aquesta, no? Jo, de veritat, vull dir, estic content, i el record que tinc és un record extraordinari en general de la majoria de gent que va apoyar, vull dir, van fer reunions allà on era el carrer Major, on hi havia la sindical, van vindre del comitè d'empresa d'AMES de Barcelona, vull dir, a veure, jo en aquest aspecte era un moment que començava tot el moviment sindical, Comissions Obreres se va començar a fer fort aquí, va ser significativa, tinc un record, no voldria personalitzar, però tinc un record personal del Pere Saura, que va ser un home dintre de la lluita, a veure, un gran sindicalista i més bona persona, segurament, però, doncs, ho dic amb el sentit de que molt bé, vull dir, vam fer es feien mítings, se feien el teatre principal, vull dir, a veure, no tothom té la facilitat de paraula que tenia, vull dir, potser quan venia a fer un míting el Josep Soler Barberà, per posar-te un exemple, que era un gran orador, jo personalment, de les persones que més m'han arribat, no?, però el que sí que et puc dir és que la gent d'aquí de Montblanc, sense tindre una facilitat de paraula, però el que sí que parlava era amb el cor i amb les entranyes, no? Vull dir, hi havia un moviment sincer i bé. Després les coses van anar com van anar, i després se t'escapa el que et dic de les mans i els resultats són uns altres. Pues també, vull dir, però bé, doncs...
A la matina, ben alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata, in risaia mi tocca andare, e fra gli insetti zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca far. Oh, che tormento! Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh, mamma mia! Oh, che tormento! Io ti invoco ogni domani, io ti invoco ogni domani.
Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire là sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Conversa amb Juan Molina, davant del número 124 del carrer Major.
124 de la calle Mayor, es donde se, bueno, no se fundaron las comisiones, se fundaron prácticamente, pero fue el primer lugar legal que tuvo el sindicato de comisiones obreras de la Comisión. También aquí vivía una persona, y yo quizás sea el único hombre que tiene esta entrevista, pero lo tengo que dar, que fue Pedro Saura, que fue mi maestro, ¿no? Trabajando en los activos cuando yo empecé a trabajar con 16 años, pues ya prácticamente el año siguiente él ya era delegado sindical de la empresa, del sindicato vertical, que es donde pues nació y se cultivó el tema de comisiones obreras, la gente más luchadora. Y pues como digo, fue el primer local que tuvimos aquí, lo tuvimos dado desde mucho tiempo, y donde también pasamos el peor momento, que fue en el 28F, el día del golpe de Estado. Cuando la estufa de leña, pues iba toda la pastilla quemando fichas y cosas para que la gente no se pudiera comprometer a los afiliados de ese momento. He querido en esta entrevista venir aquí porque pues, me trae un recuerdo de esta persona, que ya no está entre nosotros.
Acabeu d'escoltar
La transició i la lluita antifranquista a la Conca de Barberà.
La creació de comissions obreres a Montblanc. Amb fragments d'entrevistes de Juan Molina, Josep Gómez, Andreu Maiaio, Ramon Esteve i Manel Martínez. Hem escoltat Ser flor de mi pueblo, de Luis Pastor, La mauvaise réputation, de Georges Brassens, El comptador d'estrelles, de Jaume Sisa, i una versió de Bella Ciao. La sintonia del programa és del Jordi Basulto.
Un programa de la veu jove de la Conca, amb l'ajut del Ministeri de la Presidència del Govern d'Espanya.